Evolving education for a changing world. Expand your career opportunities and earn an MBA from University of Cincinnati Online Lindner College of Business. Designed for busy professionals, UC Online MBA is flexible, personalized, and supports students from application all the way through graduation. Get the world-class degree you deserve without sacrificing work or family commitments. Apply now at online.uc.edu/MBA.
Va, que avui l'hem fet treballar amb divendres a la tarda. Pep Martí, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La setmana passada amb el Pep Martí, ja ho sabeu, que sempre repassem els que manen, i la setmana passada ens vam fixar en el sector turístic a Catalunya, i va ser molt curiós. De seguida anirem a la família que avui tractarem, eh? Però és que, clar, volia, abans de res, comentar això, perquè tu vas parlar en un moment donat de l'Hotel Mandarin Oriental, al Passeig de Gràcia.
És veritat.
Que era propietat de l'andorrana Maria Reig. I vas dir, no sé exactament com està això ara. Recordo aquesta expressió, eh?
Sí, sí, perquè estava en procés de venda des de fa temps i no trobava comprador. Hi havia possibles compradors, però no el preu que ella li anava bé. I finalment, doncs, un fons saudita, The Lion Group, que té també una part important de participació del Ritz de Madrid, doncs va picar l'am per una xifra, segons ha aparegut als mitjans, bastant increïble, uns 240 milions d'euros. Així és que ha aconseguit coronar l'operació d'aquest hotel de luxe al Passeig de Gràcia. 800 euros l'habitació, alguna suite a 12.000 euros, no sé què els hi fan, d'alguna manera, però se n'ha sortit.
M'ha agradat, l'Àlex ja ha posat música de suite. Has dit que suite 800 euros, dius, escolta, pugem al nivell, pugem una mica a la classe. És aquesta música, no?, quan entres en una suite. No?
Sí, i un altre que fa ca-xing.
Bé, en tot
ja ens
cas...
hem tret de sobre aquest problema que teníem, oi?
En tot cas, això, eh? Un grup saudita, eh?, una altra vegada, sí. I que és una mica la tendència amb tots els mons, amb tots els mons econòmics. Bé, avui, una família que no té a veure directament amb el sector turístic, que és una de les famílies dels que manen a Catalunya, però sí que té a veure amb un dels grans atractius turístics del país. És un cognom que va lligat a l'obra d'Antoni Gaudí, perquè, clar, quan digui el cognom, és Güell.
Els Güell.
La família Güell. Ah, això vol dir el Parc Güell.
El Palau Güell.
La Colònia Güell.
La Colònia Güell. El Palau Reial de Pedralbes, que de fet era dins una finca que ells van donar, era propietat dels Güell. O sigui que estan presents, es podria fer un itinerari de la història de Catalunya a través de finques, propietats i obres seves, no? L'empresa Aslan, a la Pobla de Villet, vull dir, estan la Maquinista Terrestre i Marítima, el Vapor Vell de Sants...
Déu-n'hi-do. Bé, a veure, intentem explicar, perquè, clar, això estem parlant, els Güell és una d'aquelles nissagues que arrenquen fa molts anys, hi ha moltes generacions entremig, i avui és una cosa densa, sí, però molt important, perquè realment...
És una saga laberíntica, eh?
Clar, a veure, els Güell, més enllà de repassar, que ja repassarem algunes d'aquestes generacions, què simbolitzen els Güell dins dels que manen a Catalunya?
Els Güell... De fet, representen dues grans transformacions que hi ha hagut. El pas d'una burgesia catalanista, diguem, en el terreny cultural i polític, que ho van ser, a una burgesia bastant desarrelada, o un món dels negocis bastant desarrelat, i ara que ha deixat enrere el sector industrial i que opta una mica pel negoci més de fons d'inversió. És a dir, aquesta transformació de catalanistes a desarrelats i de sector industrial tradicional, perquè ells van apostar molt amb el ciment, per la transformació econòmica, a això que diríem ara, doncs, els fons de risc, el món del negoci. De fet, dues concepcions diferents del diner. Jo, això dels Güell, m'agrada contraposar-ho en dos personatges dels recents dels Güell. El Carles Güell de Sentmenat, que va morir ja fa uns anys, que era una mica l'últim burgès il·lustrat de la saga, un home... que, evidentment, que era de negoci, volia viure bé, era un bon vivant, però que tenia inquietuds polítiques, culturals, era un home de mecenatge, de compromís social, que també va fer política, i un dels que ara són mediàtics dins de la saga, el més mediàtic, sens dubte, que és el Joaquín Güell i Ampuero, Joaco, pels amics, que ja és un home que viu a cavall de Madrid i Londres, més a Londres que a Madrid, jo diria, molt vinculat ja a fons, un fons amb seu a Milà.
Aquest potser algú li sona, diguem, en l'apartat de premsa rosa.
Perquè és molt present a les revistes del cor.
Havia sigut marit de Cayetana Álvarez de Toledo.
Ha tingut un munt de relacions amb tot tipus de sagues. Sí, ha estat... segons els mitjans, havia atribuït relacions amb la Blanca Suelves, filla dels marquesos de Tamarit, amb la família dels Grinyan, i ara... l'última relació havia sortit amb alguna revista del cor amb Susana Griso i havia estat casat durant una quinzena d'anys amb la Cayetana i tenen dos fills.
És el pare de les filles.
Cayetana i Flàvia. I aquest és una mica el concepte del diner. Els que manen són la gent del diner, volen diners, tenen diners, però no els entenen de la mateixa manera tots. Per molts, els diners són una manera de construir coses, que és la burgesia més tradicional. El Carles Güell de Sentmenat, jo crec que representava aquesta burgesia que era per fer coses, per influir en el país. Per tant, ell estava al Cercle d'Economia, ell estava al Circo Lecuestre, ell protegia moltes, moltes obres de tipus cultural, com van fer els seus avantpassats. Potser pel Joaco el més important dels diners són els diners. Els diners, com a finalitat, per això el sector financer no és tant la fàbrica que creix, és la inversió que tu fas i que et donarà un benefici com més aviat millor i com més rellevant millor, no? Mm-hmm. Dues concepcions diferents del diner.
Per què el cognom Güell d'aquesta família dels que manen que avui està repassant el Pep Martí està tan lligat amb Antoni Gaudí?
Bé, perquè és una família que es fa d'or, diríem, amb els anys del modernisme. Ells comencen el negoci a Cuba, on s'instal·len al segle XIX ja molt aviat. Un dels Güell, el fundador, podríem dir, de la dinastia potent, Güell i Ferrer, començarà a fer negocis comercials al port de l'Havana i acabarà sent l'amo del port de l'Havana, es fa d'or, torna a casa, per dir-ho d'una manera, ve a Catalunya, i aleshores comença a invertir en un munt de sectors econòmics de tot tipus. I és aleshores quan un dels Güell coneix, crec que és a l'Exposició Internacional de París, però em puc equivocar, amb un artista que el recomanen, que és molt bo, que treballa bé, que és en Gaudí, se n'enamora, i a partir d'aquí ja, doncs, li comença a donar encàrrecs, li encarrega la que serà residència familiar de la família, el Palau Güell, que es pot visitar, que la família va vendre la Diputació als anys 40, finals 40, començaments dels 50, i on viuran durant uns anys fins que esclata la Setmana Tràgica i abandonen immediatament les Rambles, no? Per dir-ho d'alguna manera, com fan altres famílies poderoses d'aquell moment. Però aleshores el vincle és molt important. I, de fet, no és l'únic vincle cultural de la família. Els Comillas, que seran un dels consogres, la família Antoni López, que venen de Cantàbria, s'instal·len a Barcelona, protegiran durant un temps a mossèn Cinto, que serà capellà de la família, i a la capella on resava mossèn Cinto, que ara es pot visitar al Palau Moja del carrer Portaferrissa.
Avui demano als oients concentració, perquè si això fos un llibre, sí, diguem, hauria de ser, al principi hauria d'haver, diguem, el que seria l'arbre genealògic, no? Per dir, ara ens referim a la segona generació, a la primera generació. En tot cas, Palau Güell, no?, que era la residència, que és el primer que fa Antoni Gaudí, Parc Güell, el Parc Güell, com... O sigui, el Parc Güell també és una...
És una altra creació i és un...
Per la família Güell.
Per la família Güell, sí, sí. I
bueno, ho dic una... perquè, clar, Parc Güell ara ja ha estat tothom, és el gran atractiu
és
turístic.
És una de les altres construccions. El vapor, dic el vapor de Sants, que és molt important, perquè a partir de cert moment ells trasladen la fàbrica a la colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló, que també és una obra de Gaudí, i que si algú encara no hi ha anat, doncs és una cosa extraordinària.
Més desconeguda i extraordinària.
I és molt important. Hi ha la capella, però hi ha tota la colònia industrial, perquè aleshores, com que Barcelona, ja a finals del XIX, començaments del XX, començava a ser una ciutat realment socialment molt conflictiva, doncs ells van creure que traslladar el negoci fora de la conflictivitat dels sindicats i de les vagues era aconsellable, i és una visita molt interessant a la colònia Güell. També és una obra de l'arquitecte.
Per tant, Pep Martí, els orígens de la fortuna Güell, diguem, són a l'Havana, són uns orígens indianos, no?
Indianos.
Com tants altres a Catalunya.
De comerç, de tot tipus, també d'esclavisme. L'esclavisme és una taca que no tenen ells en exclusiva, que és en aquell moment, estem parlant d'un món ara, pot semblar tot molt fàcil d'escandalitzar-nos, però evidentment és un món que era, funcionava de manera molt diferent i el que eren els valors doncs, no eren els mateixos que ara. No? De, a vegades no és fàcil posar la plantilla de valors que tenim nosaltres en aquell moment, però és cert que els comilles es van enriquir amb tracte d'esclaus, i aquesta és una cosa... De fet, una
tracte
de les...
Tracte d'esclaus a dins de Cuba mateix,
a dins de
diguem,
Cuba, a dins,
no?
En aquest cas, a dins de Cuba mateix, perquè els comilles treballaven amb la... Bueno, també tenien tabacs de Filipines, la companyia transatlàntica era d'ells, el banc hispano-colonial, és a dir, que estaven molt vinculats amb això, i el negoci comercial en aquell moment...
Però ara m'he perdut, els comilles i els güells, quina relació tenen?
Els comilles i el güell... es van emparentar. Eren consogres. Un dels Güell i un dels Comillas es van conèixer a Cuba, es van fer molt amics, van fer negocis, i finalment els seus fills es van casar. I aleshores per això hi ha uns Güell i López. Els marquesos
Comillas
de Comillas...
És Antonio López?
Sí, López és el nom... Clar, hi ha moltes dades avui, eh?
No, però dic perquè Antonio López és una, altra cosa, és una altra cosa que la gent pot situar,
sí.
Que és aquell monument al final de Via Laietana, no? Antonio López, que es va retirar. Diguem.
Es va retirar per esclavisme i que va provocar, per cert, una carta molt indignada del Juaco a La Vanguardia, bueno, dient que això era un autèntic escàndol i que no es podia fer, va generar un cert debat públic, si sabia si tenia sentit treure el monument del burgès esclavista o no, no? Això és, tot és opinable. Però es van matrimoniar amb una política que era molt tradicional aleshores, que eren les aliances matrimonials entre rics, i que aleshores els donava encara molta més potència. No?
Bé, hem parlat d'aquesta part, diguem, de mecenatge, no? en el cas de Gaudí. Deies també uns orígens catalanistes a la família
sí,
Güell. En què s'expressa aquest catalanisme que s'ha anat perdent, diguem, en els Güell?
Des del començament, des de l'inici, diguem, del catalanisme polític, a finals del XIX, hi ha un sector de l'alta burgesia. Ara això jo crec que no passa tant, però aleshores sí, de la burgesia més poderosa, que es vincula al catalanisme. I, per exemple, quan es fa el Memorial de Greuges, que és la primera carta, diguem-ne, de protesta per la situació injusta que pateix l'economia catalana, que es presenta al rei Alfons XII, un dels Güell és un dels redactors d'aquest Memorial de Greuges. Quan es demana l'autonomia política, doncs també hi ha els Güell, que alguns d'ells seran polítics molt importants de la Lliga Regionalista, de Cambó i Prat de Barriba. La figura més brillant i més rellevant d'aquest sector de la família, podríem dir, és el Joan Antoni Güell i López. És el segon o el tercer comte de Güell. És un home que serà alcalde de Barcelona durant la monarquia, i quan ve la Guerra Civil és un personatge molt curiós perquè la seva actitud no va ser tampoc la més habitual dins dels que manen. Es va exiliar, evidentment, si l'haguessin agafat els primers dies de la revolució hagués estat víctima de la FAI, però quan va triomfar Franco va dir que no tornava. Va dir, vaig marxar de Barcelona per no aixecar el puny, no vull tornar per no aixecar el braç. No? I també té paraules de molt de respecte per la figura d'en Companys quan la fusellen. No? Ara, amb ell acaba aquest compromís més catalanista, perquè hi ha el fill, que és un Güell xurruca, és una altra branca, no? Aquest ja s'instal·la a Madrid, fa la guerra amb Franco i és una altra història.
Has dit, així com de passada, com aquell qui no vol la cosa, que ara l'alta burgesia no està tan lligada amb el catalanisme. En canvi, és un d'aquells equívocs, diguem, que moltes vegades, diguem, per anar contra el procés o per anar contra l'independentisme, es diu que aquest és un moviment de la burgesia, no?
El gran poder econòmic no està gens vinculat al procés i jo crec que respecte al catalanisme han tingut una actitud sempre... des de la transició, diríem, com a mínim ambigua. No? Amb el pujolisme tenien una certa relació, però jo crec que el pujolisme representava més interessos d'una burgesia mitjana.
Uh-huh.
Sí que hi ha sectors de l'empresariat que són molt catalanistes, però estem parlant de petita, mitjana empresa.
Uh-huh.
Abans no era així, en temps dels Güell no era així.
Bé, anem rematant-ho ja, anem rematant, diguem, anem arribant una mica a aquests nous Güell, que deies d'alguna manera, no?, que perden més la pàtina catalanista, que aquesta feina de mecenatge que havien fet, sobretot relacionat amb Gaudí, amb el Palau Güell, amb el Parc Güell, amb la Colònia Güell, etc. I arribem, no sé si en aquest personatge que ens deies abans, aquest Joaco Güell, no?, que potser a la gent li sona més per...
L'he buscat jo, l'he estat buscant.
L'he estat buscant.
Ella és, ja, que deia.
Està forjat ja amb uns altres metalls, no? Estudia Ciències Econòmiques a Harvard, Ciències Polítiques a París...
Que té ara 50 anys,
sí,
la ratlla 50 llargs...
Sí,
o...
sí, els porta molt bé, podríem dir, no? Pel que apareix a les portades de Lola, aquesta gent sempre ho porta molt bé.
55.
Ah, doncs mira, veus, perfecte.
Sí, és del 68.
Va estar a la banca Lazard, on va fer bona amistat amb el Rodrigo Rato, que tenia altres responsabilitats també amb aquesta entitat financera. Va estar al davant del grup Recoletos. I ara treballa per les famílies Benetton i Bonomi, que són les que tenen la veu cantant dins d'aquest fons invest industrial que té seu a Milà. És tot un canvi, eh? Una transformació del poder econòmic. Seguir els Güell és seguir la història de Catalunya i la història del poder econòmic i dels canvis que s'han produït, diguem-ne, dins del gran patriciat. Això està clar.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cosí d'Àgata Ruiz de la Prada. Perquè Àgata Ruiz de la Prada també... O sigui, Àgata Ruiz de la Prada té un títol nobiliari i té orígens catalans, també. Sí. Ara no et sabria dir quin marquesat té, em sembla.
Sí,
però...
és veritat, té orígens catalans. Els Güells sempre donen sorpreses. Per la part de la mare dels Ampuero, la mare del Joaco, que sí, són una família vinculada a la burgesia basca, a Neguri i al Banc de Bilbao, estan emparentats amb Paco de Lucía, l'autor flamenc. I tenen moltes, moltes, moltes branques. Ara, actualment, és una d'aquelles famílies que, esclar, com totes les sagues, estan una mica destinades a veure com el seu poder s'esvaeix, d'alguna manera, no? Això passa amb gairebé totes les dinasties. Aquí a fora, ho estem veient també amb els Kennedy, el que eren i el que són ara, no? Clar que continuen manant, clar que tenen influència, i de Güell se'n poden trobar a un munt de llocs, no? Però ja no tenen aquelles figures tan emblemàtiques. I probablement el Joaco seria desconegut, si no fos per una mica de la premsa del cor, no? Seria un director financer més.
Li saps, Maria, els cognoms de la Cayetana? De l'ex-dona de Joaco Güell?
La Cayetana Álvarez de Toledo?
Uh-huh. Continua, eh?
Continua.
Continua.
A veure.
Cayetana Álvarez de Toledo, Peralta Ramos. Sí, són dos cognoms compostos.
Marquesa de Casafuerte. Ella també ve d'una família...
De Onda Regambres.
De Onda...
Es deia així, eh? I Rancio Abolengo. Això tu ho recordaràs.
En efecte.
En temps del franquisme, d'aquests cognoms,
si
era Onda Regambres,
sí,
i Rancio Abolengo. I això era bo, eh? Representava, encara que soni...
Em sembla un insult. Sí. Ets Rancio Abolengo?
Rancio Abolengo, no? Era bo que em digui que, escolta'm, aquí venies de famílies que...
Ells mantenen, sembla, una relació personal magnífica i, en qualsevol cas, si es van acabar separant, no va ser per política, perquè coincideixen plenament en posicions polítiques molt anticatalanistes i molt a la dreta, no? Això és evident.
Els Güell continuen vivint a Catalunya, diguem, aquesta generació d'ara,
la major,
no?
La major part dels Güell estan ja molt desconnectats de Catalunya. Jo no sé si el Joaco conserva alguna cosa, però hi ha una branca que sí que continuen encara a la Torre Castanyer, a la Bonanova. Mhm. I tenen allà la propietat. Però, esclar, una branca. En aquests moments, esclar, la família està formada per centenars de persones i estan completament... clar, ja són cosins entre ells, com passen totes les famílies, no?, que estan, diguem-ne, molt dissolts, molt, 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 molt estesos, per dir-ho d'una manera.
Pep Martí, escolta'm, avui et felicito més que mai.
No,
perquè, clar, és una nissaga, és una dinastia...
Molt oceànica.
És oceànic, és molt complicat, això, sense tenir a mà tot l'arbre genealògic, però jo crec que ha estat bé l'evolució, no? En veure que has retratat bé tota l'evolució d'aquesta família Güell, repassant algunes d'aquestes generacions, l'origen de la fortuna, i una mica on hem anat a parar, passant per Gaudí i també per Jacint Verdaguer, perquè, clar, com que hi ha els Comillas... No? També ha sortit Jacint Verdaguer per aquí al mig. En tot cas, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que tinguis bon cap de setmana.
Gràcies.
Una classe d'història més.
Una classe d'història més. I en queden poques, ja. Queden poques aquí. Hem de mirar a veure molt bé qui falta,
Quants dies queden?
Doncs mira, dues setmanes queden. O sigui, et quedaran com a molt dues seccions. Et quedaran.
A mi se m'ha acut algun nom.
A tu se t'ha acut algun nom? Doncs a veure, ja amb qui acabarem.